L'entrevista de Catalunya Informació.
Demà se celebra la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, centrada aquest any en la lluita contra les malalties infeccioses. Tot ja està a punt. Seran 15 hores de televisió i 5 de ràdio, amb continguts molt diversos i amb connexions en directe des de tot el territori. I el més important, fer difusió sobre aquest any, aquest tipus de malaltia, les malalties infeccioses, i també recaptar fons per la recerca. El programa, a més, recupera, per exemple, també la figura del presentador únic, que serà Elena García Melero, a TV3. I aquí, a Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
L'entrevista de Catalunya Informació, amb Gemma Bonet.
De tot plegat en parlem avui amb Lluís Bernabé, que és el director de la Fundació La Marató de TV3, director de la Fundació La Marató. Lluís Bernabé, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies per l'oportunitat de difondre per un canal com és el nostre, La Marató.
Aquest any la Marató arriba a la 26a edició, 26 anys de Marató ja, i gairebé s'ha convertit en una cita més del Nadal a Catalunya, la qual doncs, la gent no hi falta mai, sempre hi ha aquesta resposta.
Sempre, cada any. I més a més, aquest any, des de les 8 del matí, com molt bé has dit tu, demà tenim un gran repte, que és el repte i l'oportunitat de divulgar les malalties infeccioses, perquè tots els experts, com ja saps, cada any tenim diferent una comissió assessora científica, no?, que és la que vetlla per veure quines són les malalties, que es preparen cada 2 anys, i després una comissió científica també d'experts de cada malaltia. I llavors venen a ser entre 18 i 20 persones de diferents centres de recerca, de diferents hospitals. I des del primer moment que ens van veure amb aquestes 20 persones ens van dir, aquest any el repte és que les persones, que el ciutadà entenguin que les malalties infeccioses afecten a tothom, perquè la concepció que hi ha de les malalties infeccioses és la de que no ens afecten. I llavors diu dades que us podem ajudar a divulgar, no? Una de cada 3 persones al món mora per una malaltia infecciosa. Això és el món, no? Però dintre de les més de 7.000 malalties infeccioses que poden haver, les malalties infeccioses ens afecten aquí i ens afecten ara. I com, per exemple, agafem com a referència la sèpsia, que és aquella malaltia, jo no sóc metge, per tant, igual m'equivoco amb alguna cosa i prego que els experts...
Segur que no, perquè ho saps molt bé, treballes molt a fons amb totes aquestes qüestions.
Llavors, els experts ens diuen que, per exemple, per entendre com ens afecten aquí i ara la sèpsia, cada any hi ha 22.000 casos de persones de diferents edats, no només persones grans o joves, que entren als hospitals. 22.000. I malauradament, d'aquests 22.000, hi ha 4.000 persones que moren. És a dir, unes 10 persones cada dia. Això no són dades de la Fundació, això són dades del Departament de Salut, no? I això només és d'una malaltia, sense comptar sida, sense comptar meningitis, sense comptar... I llavors... Ahir, concretament, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un dels experts, ahir a la nit tard, el doctor Carratalà. Llavors em deia, Lluís, hem de continuar divulgant i estem molt esperançats en que des de les 8 del matí demà per Catalunya Ràdio, a partir de les 10 per TV3, divulguem molt, diu, perquè he volgut fer la prova, malgrat que ja portem molts mesos treballant, parlo des del mes de maig amb aquests experts. Diu, un experiment que no és vàlid, però que a mi m'ha servit de mostra, i diu, amb el taxi mentre venia cap aquí, cap a la Fundació, diu, li he preguntat al taxista, ell sabia on anava, i diu, vinc perquè sóc expert en malalties infeccioses, diu, per cert, vostè ha tingut alguna malaltia infecciosa? I el taxista li deia, no he tingut cap malaltia infecciosa. I diu, segur que no ha tingut mai una grip, no ha tingut un constipat, no ha tingut... Diu, ja no dic tuberculosi, però mai s'ha caigut i s'ha infectat i tot això. I llavors el taxista va acabar reconeixent, o sigui, la mínima que hi ha, sí, 10 minuts, una mica d'explicació, va entendre que ell realment havia estat exposat a malalties infeccioses moltes, moltíssimes, no? I una altra cosa que em va explicar, que ens han explicat tots aquests experts, que no és un repeteixo, que són molts, és que els petits, els nens, tenen, durant els primers 4 anys, tenen més de 100 malalties infeccioses, i això alhora els serveix per crear tot aviam si ho dic bé, tots els mecanismes de protecció després, no? Perquè s'entrenen amb això.
Les seves defenses, no? Sí, el sistema immunològic, reforçar-lo.
Efectivament, el sistema immunològic, no? I llavors, amb tot això és molt important que la ciutadania entengui, diguéssim, que ens afecten a tots i que, sobretot, tenim maneres de com evitar-ho, no? Tots els experts confien molt també en aquesta marató amb la prevenció, no? Hi ha maneres de prevenir, moltes, diguéssim, però algunes de molt senzilles, com és rentar-nos les mans 5 cops al dia. Aviam, si ho explico bé, no vol dir que al matí ens rentem 5 cops al dia, sinó que és això, no? Al llarg del dia, doncs, sobretot, després d'estar en contacte, doncs, amb transport públic, amb animals, i sobretot quan estem en contacte amb nadons, o vull dir, amb criaturetes que encara no tenen desenvolupat el sistema de defensa, i també amb persones grans. I rentar-los d'una manera molt concreta les mans, és a dir, com saps allò a les pel·lícules, quan es veu que es renten les mans abans del tractament entre els dits i tot això, a l'hora de, amb això, amb les malalties infeccioses no mortals, s'estalviaria un 50%. Parlo de grips i coses d'aquestes.
Sí, aquest missatge de la prevenció sempre, doncs, s'hi ha anat insistint molt, i hem sentit missatges, doncs, això com ara deia vostè, no? El rentar les mans pot salvar vides, fins i tot. Per tant, això, la prevenció serà un factor clau en aquesta marató, perquè les malalties infeccioses, com acabava de vostè dir ara, són malalties que afecten absolutament a tothom, encara que a vegades no ens ho sembli. Per tant, prevenció, prevenció i prevenció, amb coses tan senzilles com ara aquestes que diu vostè.
Sí, i on aniran els diners? Que és una de les preguntes que la Comissió Assessora Científica, la que està durant tot l'any, abans de triar la malaltia, doncs té molt en compte, no? De si hi ha prou centres de recerca, si hi ha prou investigadors, si hi ha prou d'innovació, si pot ser un missatge que tota la ciutadania entengui. I llavors, doncs necessiten sobretot nous antibiòtics. Per què? Perquè hi ha un problema molt greu a tot el món, però també a Catalunya, evidentment, que és la resistència als antibiòtics. És a dir, des del descobriment del Fleming amb la penicilina i la seva aplicació, ell la va descobrir el 29, després se li va donar el Nobel al 33, i just va ser després de la Segona Guerra Mundial que es va aplicar a tothom, no? Els experts diuen que això va ser un canvi a tot el món, el tenir antibiòtics. Abans es moria moltíssima gent. Alhora, per això és el record que tenen tots els adults i molta gent de que les malalties infeccioses no ens afecten.
Clar,
és com a conseqüència.
Perquè tenim tant els antibiòtics així tan fàcil que llavors ens sembla que no és una malaltia, i sí que ho és, no?
Has donat en el clau. Ho tenim tan fàcil que de vegades, no dic tothom, però per exemple, jo mateix, que ja no ho faig, però vas al metge i arribes allà, deixa'm fer una mica de teatre, però hola, que estic molt malalt i he de treballar i no sé què, no sé quantos, i el metge et diu, miri, però és que el que té no és bacterià ni és víric, per tant ha de deixar passar aquest procés gripal.
Ha de fer el seu curs.
Però què passa? Que tots tenim moltes obligacions i coses, i llavors, equivocadament, doncs vaig a la farmàcia de casa i llavors agafo un antibiòtic, o vaig al cunyat, a la cunyada, o vaig on sigui, escolta'm, te recordes allò que tenies? I m'ho prenc. Què passa? Que estic donant-li un xute molt fort i mato molts bacteris. Però és que, a més, el Lluís Bernabé, per posar-me, diguéssim, d'exemple, no el prenc durant tot el temps que el metge, realment, que és el que ens hauria d'orientar i prescriure el medicament, doncs si ens diu 3 setmanes, han de ser 3, si ens diu 2, i si és 1. Llavors, jo mateix, doncs, me'l prenc, i llavors què passa? Que me'l prenc i quan porto una setmana, ja està. Què he fet? Doncs no he matat tots els bacteris. I queden uns quants allà latents. Llavors, amb molts anys, el que ha passat amb tots els ciutadans és que tenim, diguéssim, hem acostumat el cos i els bacteris dolents, que hi ha molt poquets, però aquells dolents, que estan com previnguts, estan com, ho dic malament, però estan com vacunats. I llavors, ara, actualment, el problema és molt greu, perquè moltes persones que tenen un càncer i estan en quimio, que tenen un trasplantament o que tenen una malaltia nosocomial agafada en un hospital, doncs el problema que tenen els metges, i aquest és el crit unànime de tots, és que no, ja no tenim quasi antibiòtics per donar a la gent, i per això és la sèpsia i per això és moltes altres malalties que abans es curaven donant un antibiòtic,
I hem creat, s'han creat aquestes resistències a dintre el cos a base de potser abusar de l'antibiòtic quan no ha sigut necessari, se n'ha abusat i aleshores hem creat aquestes resistències. Per tant, com vostè deia ara, aquest futur de la recerca va cap a la busca de la recerca de més antibiòtics nous que ens puguin ajudar amb aquest tipus de malalties.
Antibiòtics, vacunes i després una cosa tan senzilla que encara que sembli mentida, també els investigadors expliquen que necessiten un test que vagi molt ràpid, jo dic a la meva manera, disculpeu-me, però un test que vagi molt ràpid per quan el... em poso el meu nom per no posar ningú, no? Però quan un ciutadà que està malalt arriba al metge, doncs de seguida, molt de seguida es detecti si és un virus, si és un bacteri, si se li ha de donar un antibiòtic o no. Mm-hmm. Jo dic d'aquesta manera, però és perquè ens entenguem, detectar quan abans quin tipus és i tot això, perquè des de la recerca ja hi ha molts sistemes per intentar... El codi sèpsia, per exemple, és un codi que de seguida que detecta que una persona pot tenir una sèpsia, se li apliquen uns tractaments. I gràcies a això s'han salvat moltíssimes vides, s'ha millorat, gràcies a aquesta detecció, amb un 22% les morts. I llavors, l'ajuda que el ciutadà pot fer amb un donatiu, que recordo a tothom, aquells que es pensin que aquests marcadors, que són meravellosos cada any, provenen de totes les persones i de persones que no van sobrades, perquè cada any aquells voluntaris que hem de donar des d'aquí, si m'ho permets, les gràcies a tots els voluntaris que participen a les quatre seus, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, que participen cada any, voluntaris, institucions, empreses, activitats, conferències, que cada any participen, doncs aquests donatius són donatius de persones que estem parlant de 20, 30 euros i en molts casos demanen, sisplau, aviam si se'ls pot cobrar el mes següent. No tothom. Per tant, estem parlant que, clar que hi ha empreses i estem molt agraïts que fan donatius molt importants, però que la gran majoria són donatius de persones que no van sobrades. I gràcies a això, jo no vull dir model d'èxit de la Marató, perquè no som exemple de res, sinó que la Marató és dels ciutadans i està feta amb els ciutadans. Uh-huh. I la Corpo va tenir, crec, humilment un encert quan l'any 1992 va dir, escolta, hem de fer una Marató. La corporació actual li dona ple suport, però és que cada cop és més de la ciutadania. Tenim, ara actualment tenim les mateixes, no, el mateix nombre d'activitats que l'any passat, uh-huh, malgrat, diguéssim, uh-huh, l'entorn que tenim.
És que, de fet, fins ara s'han finançat ja gairebé 800 projectes científics en tots aquests anys. Molts han suposat, no cal dir-ho, unes millores espectaculars per la salut i aquesta recerca ha donat els seus fruits. I les xifres, com ara vostè diu, doncs són molt espectaculars també amb el que fa la mobilització ciutadana, que això representa 3.000 empreses que hi col·laboren, 1 milió de participants, de persones que hi participen cada any, 3.600 activitats organitzades, és a dir, que gairebé tot Catalunya està mobilitzat demà, o fins i tot avui, que ja comencen a haver-hi activitats per la Marató. No sé si el fet de tenir de tractar aquest any les malalties infeccioses, que és una cosa que afecta a tothom, encara és un incentiu més per participar-hi, no? Perquè això em pot passar a mi.
Fa vertigen, realment, perquè d'un any en un altre... Aviam, nosaltres intentem recolzar qualsevol iniciativa, però no tens mai la garantia de... Repeteixo, disculpa'm que aclareixi, quan no dic model d'èxit, vull dir, són molts milions els que recapten, però també són molts projectes de recerca que es presenten, no? I malauradament, malgrat que el promig dels darrers 5 anys sigui de més d'11 milions cada any, llavors no es pot finançar tots els projectes que es presenten. I llavors això també és un crit a la societat per dir, sí, són molts milions, però si hi haguéssim més diners, doncs aquells projectes que són d'excel·lència, perquè són dels millors del món, amb resultats, són dels millors del món, perquè és molt exigent la convocatòria que es fa, doncs això repercutiria en la millora de la qualitat i esperança de vida, no?, de tots els ciutadans. Llavors, fa vertigen. Hores d'ara podem dir que, sense dir que és un èxit encara, però que la solidaritat de la Marató és molt gran, perquè estem al mateix ritme que l'any passat va tornar a ser un rècord, no?, tant de voluntaris com d'activitats, com de conferències que s'han fet. És més, és el primer any en 26 anys que hem hagut d'ampliar el nombre de peticions de conferències, és a dir, fins ara acabàvem el dia de la Marató, bé, el dia de la marató, diumenge no, perquè no hi ha classe, s'acabaven el divendres, o sigui ahir, i aquest any hem hagut d'ampliar dilluns i dimarts, perquè...
Hi ha més peticions.
Sí, permetem agafar el que tu has dit, que potser per la malaltia hi han hagut moltes més escoles que han demanat, i nosaltres estem al servei absolut de...
I és que la marató no només és demà, sinó que és tot l'any que es fan activitats. És a dir, és tot l'any escoles, institucions, entitats participen amb aquestes xerrades, accions educatives que feu per tot arreu, és així?
Amb ànim de que hi ha una llei de transparència, però nosaltres, aviam, la corporació, la fundació, sempre hem volgut anar una miqueta més enllà, no des d'ara, sinó des de sempre, no? Més enllà de la llei, hem volgut que el ciutadà, quan es pregunta, bé, on està el meu euro? Llavors, des de ja fa anys, que durant els mesos de març, abril, maig i juny, fem una crida a que... Tothom es pot apuntar des de ja avui, eh? Si entra a la web tv3.cat per la marató, es podrà inscriure en qualsevol de les visites als diferents centres de recerca de Catalunya que tenen projectes de la marató. I llavors són circuits que duren aproximadament entre hora i mitja, dues hores.
I pots visitar el centre de recerca.
Visitar el centre, entrar per espais que mai han estat oberts al públic i sobretot comptar amb la col·laboració dels directors dels centres, dels investigadors, dels infermers i infermeres... I llavors, preguntar coses tan senzilles com preguntaria jo de... Escolta, a mi el meu euro serveix per comprar una proveta o una placa de Petri o per comprar hidrogen líquid o preguntar... I per què la recerca és tan lenta? I això, en directe... Bueno, perdona la deformació professional, en directe vull dir davant d'un investigador o d'un infermer o d'aquelles persones que molt amablement als centres de recerca doncs posen a la disposició de la marató i del ciutadà. I és molt directe això, que és el que volem, no? Que malgrat tots aquests elements, tots aquests actors que participen, conferenciants, alumnes, voluntaris, artistes per al disc, escriptors per al llibre, tots els professionals de la casa de TV3, de Catalunya Ràdio, tots feu un esforç sobrehumà per aquesta causa, no? I llavors dius, vale, hi ha, no diré intermediaris, però hi ha molta gent que participa. Al final, a part dels diners, on va tot això? Doncs, mireu, estan aquí. I després, al cap de 5 anys de cada projecte de començar, es fa l'acció aquesta del simposi, no? Uh-huh. On lliurement tots els investigadors rendeixen comptes davant de la ciutadania, que molt amablement, des de la tele, des de la ràdio, evidentment, doncs us encarregueu de recollir i dir, doncs mireu, amb aquests 26 anys hi ha més... En fi, un de cada tres projectes ha tingut resultat immediat ja en els CAPs, amb la salut, i dues terceres parts han aconseguit coses tan immediates de retorn ciutadà, que és allò que ara es diu la transferència directa de la tecnologia al ciutadà, que ja la marató va començar fa molts anys, com és uns mini ronyons a partir de cèl·lules mare, com és el primer registre de donants de medula òssia, com és noves atàxies, en fi, molts projectes.
Tot ja es tradueix en projectes, sí, concrets, amb la concreció d'aquests.
Perquè els investigadors s'hi esforcen molt sempre, però més quan saben això que dèiem abans, no? D'on provenen aquests diners.
Mm-hmm. I abans hi ha una cosa molt interessant que potser hi ha molta gent que es pot preguntar, que és com la convocatòria, deia vostè, és molt rigorosa, tots els projectes que es presenten i alguns queden fora. Com decidiu quina és la causa, la malaltia o les malalties que aquest any... Com es decideix això? Quins són els criteris que feu servir?
És molt estricte el procés. O sigui, de fet, des de la Fundació ja estem preparant la marató d'aquí a 2 anys. Uh-huh. És a dir, 2018 i 2019. Llavors, és, com he dit abans, és, la marató es fa amb la societat i per la societat. És a dir, els que fan les peticions de malalties són els mateixos centres de recerca, les mateixes associacions de malalts, els mateixos hospitals, i llavors d'aquí ens arriben peticions 2 anys abans que fem una crida, i durant un mes tothom pot dir quina és la malaltia que proposa amb una sèrie de requeriments, no? De dir, vale, però proposo una malaltia, diguéssim, que hi hagin prou centres de recerca, que hi hagin prou investigadors, que tingui repercussió en la societat, perquè no podria ser que es donguessin diners si no hi ha investigadors, per exemple, no? I llavors, a partir d'aquí, això passa a la comissió assessora científica, aquesta que està durant tot l'any i que treballen i s'hi volquen molt, i llavors aquesta comissió fa una penalització, o sigui, un rànquing, no? I aquest, amb aquest rànquing es revisa tres cops, i llavors això es trasllada al patronat. I el patronat, a partir d'aquests criteris i molts altres, acaba dient, doncs mira, pel 2018, això és el que es decideix amb el patronat del mes de febrer, serà aquesta malaltia. I el mateix pel 2019. I llavors estem tot l'any treballant amb recerca, perquè de seguida, o sigui, el dia següent que acaba la marató, ja estem treballant per fer la convocatòria. I aquesta convocatòria es presenten molts projectes. Estem parlant de 200, 300 o fins i tot, en alguns casos, 400 projectes de recerca.
Déu-n'hi-do.
I com que els projectes de recerca, els diners no són infinits, molta exigència a l'hora de requeriments.
El rigor és molt exhaustiu, molt rigorós tot el procés, com ha anat explicant. Per tant, demà, en definitiva, aquest gran dia de la marató, una marató però que, com dèiem, continua tot l'any amb moltíssimes activitats, i demà de tot, activitats per tot el país, actors, actrius que hi participen, grups, la Veronal, Elena Gadel, les nits de musicals amb Daniel Anglès, el Ferran Aixalà, el Joan Rovira, que també el veurem cantar, actuacions de tot tipus, i aquí també a Catalunya Ràdio des de les 8 del matí amb moltíssimes novetats. Que tingueu molta sort.
Que tinguem tots molta sort, i moltes gràcies a tu, a Catalunya Ràdio, per aquesta oportunitat.
Només no podem marxar sense recordar el telèfon, eh? Això sí, recordeu, a partir de demà, tots aquells que vulgueu col·laborar amb la Marató, trucant al 905 11 50 50. 905 11 50 50. Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.